Info. Avui, com dèiem, publicava Mundo Deportivo Haaland 2025 i en una peça signada pel Fernando Polo, col·laborador d'aquest programa, sí, i pel Roger Torelló, expliquen que l'objectiu i somni de Laporta és portar el noruec no aquest estiu, sinó 2025. Per què? L'objectiu, en principi, aquest estiu, segons explica Mundo Deportivo, seria fer només una o dues incorporacions i, en canvi, mantenir una mica el gruix de la plantilla, exacte, sense vendre peces importants, el que es pogués, perquè sabem que l'economia potser si apreta s'ha de vendre,
bueno,
però intentar aguantar una mica el que és el gruix de la plantilla, sí, tampoc vendre Lewandowski, que complirà 36 anys aquest estiu, però es confia en ell després d'aquesta última revifada que sembla que ha fet.
De collons.
I a més, diuen que ha rebutjat una oferta de l'Aràbia Saudita, per tant, ell està a gust, el Barça confia que encara pot tirar una temporada més.
Fins als 84.
Però no sé si tant, però la temporada 2025-26, en canvi, sí que es considera que farà falta un golejador d'alt nivell perquè hi ha més dubtes que Lewandowski, amb 37, pugui seguir estirant del carro. A més, acaba contracte garantit i la temporada aquesta següent seria opcional. Veuríem com acaba la cosa. I a més hi ha una sèrie de circumstàncies que ajudarien al fet que aterrés Haaland al Barça.
Ara veurem
si això pot fer que la gent després variï a l'hora de votar o sigui una mica més optimista. La primera, la porta estarà a la recta final del seu mandat, acaba el 30 de juny del 2026 i per tant seria una bona carta electoral acabar mandat portant un regalet al que és el soci.
Com Beckham.
Exacte, com Beckham o com Messi, que també era com el seu regalet a aquestes últimes eleccions, que finalment no va blaçar, no va arribar mai.
Vam tornar el regal,
sí, el Carmel primer a Beckham, en aquest cas era Messi, li han funcionat els dos, aquest tercer Carmel seria Haaland. Segona cosa, l'Hospitalet Camp Nou estaria a ple rendiment amb l'aforament del 90%, per tant, també generaria ingressos, molts més ingressos
2025,
que ara...
2025-26.
Que ara, en canvi, amb un joc que estem pagant. Tercer punt, Guardiola acaba contracte amb el City el 2025, amb dubtes sobre si renovarà o anirà a entrenar una selecció,
no es com buida, no.
es comenta moltes vegades. Si Guardiola deixa el City, Haaland doncs, podria veure amb més bons ulls marxar a provar una aventura fora del City. I la quarta cosa és que això se suma a la investigació que li ha obert la Premier al Manchester City, que per suposades irregularitats financeres, per les sancions i fins i tot s'especula, són especulacions, amb una expulsió de la competició. Si tot això doncs, anés a més, doncs Haaland potser també podria dir...
A veure, marxo del aquest, és el paquet,
aquest és el paquet d'aquests 4 punts, però hi ha altres factors que ja...
Ho dones per fet, ja solans.
Hi ha altres factors positius, diguéssim, que podrien sumar que Haaland pogués aterrar.
Mira, no me'ls diguis ara. Parlem una miqueta de Haaland, llavors em dius altres factors.
No?
Sí, com ho veieu? A veure...
Fins aquí com ho veieu, sí, exacte.
Està fent, nen.
A mi em sembla molt... I si passa això, i si passa allò...
Ja t'ho he dit, Solans, que has fet aquí un munt de suposicions...
A veure, tu ho has dit, és el somni i l'objectiu de la porta. Jo crec que és més somni que objectiu. I pot ser, evidentment, un bon reclam electoral de cara a les properes eleccions. Però s'han de donar moltes circumstàncies. Jo, d'aquestes 4 opcions que posava a l'enquesta, mira, per ser positiva, li diria la porta... Fes-ho possible. Fes-ho. Vull dir, encantada la vida que vingui Haaland. Però ho veig. Ara mateix impossible. D'aquí dues temporades...
Ah, que parlem de 2025, sí, ara, 2026.
Estem parlant de la 25-26.
No d'ara.
Clar, la portada...
És el compte de la lletera. És el compte de la lletera, sí, perquè tu has de tenir el fair play, has de tenir uns ingressos, has de tenir una sèrie de coses que conflueixen en que puguis optar a, i ha de marxar Guardiola perquè seria com l'avalador de Haaland, el que el motiva estar allà. Han de passar moltes coses.
Masses, ho veus massa complicat.
Jo ho veig complicat, però escolta, posats a demanar, per què no? Vinga, a la porta, fes-ho possible.
Xavi.
Típic tema de setmana que no hi ha futbol.
Gràcies, Solans, que vagi bé.
Apa.
Fins demà.
No hi ha tema.
Tinc més motius per l'optimisme.
No hi ha tema.
No hi ha tema, ho veus?
No hi ha tema. És a dir, amb un Barça que és... o sigui, a dia d'avui, hi ha un parell de jugadors que la pròxima temporada no es poden inscriure. Dels que estan en plantilla, dels que estan en nòmina, no es poden inscriure perquè no tens forat. No tens fair play financer. Imagina't, no?, si estàs parlant d'aquí dues temporades. Què passarà d'aquí dues temporades? Tant de bo el Barça hagi aconseguit reduir el deute i hi hagi un fair play que et permeti fitxar de 1 a 1. Però, mentrestant, a dia d'avui, pensar què passarà al final de la... no d'aquesta temporada, sinó al final de la següent, és com diu l'Àngels. I sí... Doncs és allò que, saps allò, que si la meva àvia tingués allò, seria el meu avi.
Ara no sé com vendre els següents punts.
No, però això, l'optimisme, la bandera, el president Laporta. Hola, president, bona tarda.
Bona tarda. Collons, quin sanitxo tu, el Xavi. Vés a fer el hat-trick Barça, tu, hòstia, collons. Vaya manera d'estrampar la gent.
Una vergonya.
Això està fet, home, m'entens? El Haaland el
està fet, eh?
Home, escolta, ja ho tinc tot parlat, serà un pim-pam, els representants estan convençuts, el Pep me'l vendrà i el jugador... Escolta, ei, el convidaré un assado noruego?
Asado noruego? Com es menja això?
Sí, bueno, què porta? Doncs
pues, és una mica de salmonet allà, pim, volta i volta, sí. I el fitxatge estarà fet, m'entens? Vull dir, li fotré un aperitiu amb uns deditos de salmón i de bacallà, i de segon, una barbacoa de carn de ballena. Ei, això els norecs els torna bojos, tu. Ei, de postre, pastís de foca.
Hosti, noi, a veure...
Quan ho farem? Bueno, ja ho veurem, vull dir, ens esperen les pròximes eleccions, hem d'acabar de veure la inversió aquesta com la quadrem, però bueno, escolta, el soci ho confirmi a les urnes, guanyaré una altra vegada de carrer, de gorra i, jalen al Barça! Ei!
Vinga, jalen al Barça!
Ja està, ja. Com ho pagarem? És igual.
Què va dir, Xavi?
No, que el tema del Pepsi és veritat, perquè ell, el més normal és que al final de la propera temporada plegui, però no només plegarà ell, plegarà el Xiqui com a secretari tècnic, és a dir, allà sí que ja es produeix...
Ojo!
Allà sí que es produeix un espai, no només pel Barça, sinó pels grans clubs, els que tinguin pasta.
Els grans clubs, sí, sí.
Per portar Haaland. Si tu has estat capaç en 2 anys de fer créixer aquests Lamin, aquests Cubarsís, aquests Héctor Forts, aquests Fermins, i has estat capaç de construir un projecte il·lusionant, no ens oblidem que el Madrid... jo crec que portarà ara un lustre...
Sí.
Un lustre que ens ho farà passar malament, eh? Si tu has aconseguit això,
potser et fa falta aquesta cirereta del pastís, que seria Haaland, per contrarrestar una mica l'efecte.
Però aquí és torna David Solans amb la bandera de l'optimisme.
Una mica d'optimisme. S'ha dit que Xavi Torres ja ha girat una mica la truita, eh?
No, això de... no, ha d'haver calés.
Hi ha d'haver calés, és veritat que hi ha aquesta premissa dels diners, però si hi ha aquesta premissa dels diners, perquè el Barça no pot anar a competir amb la resta de clubs, tot i que econòmicament potser no pugui aportar tant, però el Barça sempre aporta un valor afegit que molts cops els jugadors volen venir al Camp Nou.
Al Camp Nou i què més?
El Camp Nou amb un projecte.
Camp Nou i
el Barça.
I què és el Barça? Jugadors,
ara mateix no saps qui serà l'entrenador d'aquí 2 anys, perquè no saps qui entrenarà el Barça l'any que ve.
Lamin tindran 18 anys d'aquí 2 anys.
Abans hi havia el factor Messi, el factor Guardiola, i els jugadors volien venir. Però a veure, Haaland no és del Barça de petitet, eh?
Ah, no?
No.
De qui és?
No ho és.
És del City. El seu pare era del City.
Però
si marxa del City, vés a saber, llavors ja obrirà mires. En tot cas, tenim... Més factors per
l'optimisme. Els Solans amb el carro de Haaland.
Atenció, Haaland té casa a Marbella i li tira a Espanya. Bueno, això és igual, si m'ho compreu.
Però això serveix per qualsevol equip de primera, eh?
Més coses, podria ser. El seu fitxatge pel Barça seria una catapulta mediàtica, ho comentava ara el Xavi, que s'ampliaria amb el duel que tindria amb Mbappé, que podria rememorar els duels Messi-Cristiano de l'època.
Per això sí que t'ho compro, eh?
És cert.
Per això sí que t'ho compro.
Sí, és a dir, ara, és veritat, recordem que Haaland no ha guanyat la pilota d'or, tot i estar al City, tot i guanyar la Copa d'Europa, tot i fer un futbol espectacular i fer molts gols, ell no serà premiat amb aquesta pilota d'or. Veurem si l'aconsegueix guanyar.
No, però el duet Mbappé i Víctor Roque no fan
tant. Barça i Madrid tiren molt, mediàticament.
Cachondo. Home, és veritat.
No, és veritat que s'ha acabat l'era Messi i l'era Ronaldo. L'era Messi i Ronaldo s'ha acabat. Des del primer any que això s'ha acabat. A partir d'ara neix l'era Mbappé-Haaland. I potser d'aquí uns anys Lamin. Però aquest any és Mbappé-Haaland. Per tant... és un bon moment.
També és veritat, abans comentaves que el Barça ara no té aquell equip atractiu de quan hi havia Messi, sí. Però sí que és veritat que quan el Barça va fitxar Ronaldinho tampoc era massa, i Ronaldinho sí que va voler fer aquest pas, no venia d'un equip com el City, però va voler fer aquest pas també per ell liderar un projecte i portar endavant i guanyar una Champions amb el Barça. I per últim,
sí, però
també...
recorda que Ronaldinho era un jugador del Paris Saint-Germain, que no era aquest Paris Saint-Germain,
no era
l'anterior Paris Saint-Germain, enfadat amb el seu entrenador, Luis Fernández, que el posava la meitat dels dies a la banqueta perquè...
Era diferent.
Diríem que alguns dies anava distret a entrenar i allà a París, i clar, era una altra història, eh? Aquest tio ve de...
I per últim, perdona, Marc,
aquí tenim el dibuix del que està passant amb Haaland.
Perquè no,
posa Lujas, posa el com està... El globus punxat.
No, al revés.
Si ha vingut aquí el Xavi amb l'agulla punxada...
Cada cop estic més a favor i veureu com l'enquesta va virant i mica en mica anem guanyant.
Va virant o no, Marta?
L'enquesta no vira de cap de les maneres.
Està pujant, és un acudit?
Unes dècimes... No, no està pujant, és un acudit. Ha baixat unes dècimes, eh?
A quina hora es tanca el col·legi electoral? A les 8, no?
Falten 50 minuts.
Era més d'un 60% i ara un 59,2%.
Això són sondejos. Fins que es tanqui el col·legi no ho podem dir. I per últim, Xavi deia que no és del Barça des de petit, però sí que és veritat que quan va venir aquí el Camp Nou amb la samarreta del City en aquell partit amistós que es va fer i va sortir a escalfar i va, va tenir una grandíssima rebuda, tot i que no va fitxar pel Barça, va fitxar pel City, el públic el va rebre així. Això, sortir a escalfar, eh?
Ara m'estàs convençant.
Que igual el Bernabéu no el reben igual si arriben a una...
No, perquè tenen Mbappé, no.
Bueno, aquesta és la bandera Haaland, que vosaltres ja veig que, com a mínim, no la veieu, a l'actualitat no la veieu.
Però hi ha un altre factor que també ha dit el tampoc. David, que és el de la possible sanció econòmica al City. Vull dir, això també podria fer que els recursos econòmics, que fins ara han estat infinits i incontrolats, doncs s'acabin o es tallin.
Però aquesta sanció del City, que no se'n parla gaire... És que què? Com acabarà?
No, que fa molts dies que dura aquesta sanció. Pel camí van caient altres clubs, que els hi van retirant punts aquesta mateixa temporada, passat amb el Nottingham, per exemple, i aquests continuen dient que no. Jo, ja ho sabeu, de números no en sé, Ferran Soriano va dient que això ho resoldran a favor, però no ho sé.
Hi ha un especialista en fer previsions, no sabem què opina ben bé de Haaland, que és François Gallardo. François, bona tarda.
Bona tarda.
Sempre amb aquest misticisme, no?
És el primer que ho va dir, eh?
Sí, fui jo, François Gallardo, fin, boom, al lío.
Al lío de què? Al lío de dónde vamos con el lío?
Al lío, fin, boom. Qué vergüenza que ahora que habláis de mundo deportivo, si yo estoy harto de explicar que Laporta ya lo tiene atado. Fin, boom.
¿Por qué vol dir fin, boom? Si no, es que em posa molt nerviós.
Desmiéntemelo.
No, si yo no lo sé.
Y el jugador que va a venir, ya llevo ya un tiempo diciéndolo, desde septiembre del año pasado, que el jugador que va a venir, digan lo que diga, el año que viene al FC Barcelona es Erling Haaland. Erling Haaland al FC Barcelona, temporada 2024-2025. Fin, boom. Y si no, desmiéntemelo.
La 24-25, complicat, eh?
Os estaréis preguntando.
Seguramente no, pero bueno.
¿Cómo puede pagarlo esto sí, el Barcelona?
Sí, nos lo preguntamos.
Pues muy fácil, porque está todo planeado también.
Fin, boom, fin, boom,
fin, boom,
fin, boom.
Yo como, si no hay pasta, las palancas. ¿Cómo lo van a hacer?
Primero van a vender a Lewandowski. Primero el dinero que viene de fuera, como lo que está negociando.
Lewandowski, Anzufati, Rafinha.
Rafinha, pues va ahí un dinero, luego... Viene el nuevo estadio, ¿no? En noviembre, ¿no? De este año.
Bueno, dice. ¿Cómo el City va a dejar ir a...?
Porque es un acuerdo que está puesto para salir. Yo fuera de la Premier, tiene 100 campo, millones. Barcelona puede pagar 100 millones el año que viene con esta salida y lo que está negociando el señor Laporta para el FC Barcelona con el nuevo estadio y más ingreso como está haciendo Real Madrid. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Dónde está el problema?
¿Haaland al Barça?
El año que viene. Además, antes de que se fuera al City y estando en vida su representante oficial... El señor Raiola, que es íntimo de Laporta, ya habían pactado eso. Eso está pactado. Diga lo que diga.
Fin, boom.
Ha pasado con el fin, boom.
Més optimista que yo.
Sí. Pero la última hora es esta. Fin, boom. Al lío. Después de las informaciones que han salido mía, Barcelona y Haaland han adelantado fichaje.
¡Qué Dios!
Ahora mismo, Erling Haaland está pasando revisión médica y jugará el sábado en Montjuïc,
caray,
contra Las Palmas.
Esto sí queda rápido, això.
Home, no, que
el
volem a la eliminatòria de Champions.
Fin, boom. Al lío. Y si no, desmiéntemelo.
No, sí, ¿qué voy a desmentir?
Vivirá en casa de Lewandowski. Y además, Vitor Roque se está sacando el carnet de conducir y la hará de chofer.
Eso sí que pudiese ser.
Fin, boom.
No, pero que sí. Al lío. Perdona, que
y si no, desmiéntemelo.
És un problema, això.
Gràcies, François.
François Gallardo.
Fim, boom.
Ara el volem al City.
Hauria de jugar contra el Madrid. Estaria bé que jugués contra el Madrid.
Clar, clar.
Bueno, fem una miqueta de mercato, perquè, atenció, que ja
vaig conèixer aquest home, eh?
Aquí.
El senyor François Gallardo.
Ah, home,
no m'interessa res més que això.
Sí,
no conocim.
I com està?
Que aleshores es deia Francisco Gallardo, saps?
No te deixen francès.
Era Francisco Gallardo.
I l'accent se'l fa, o què?
I tu eras Javier.
Treballava a un bufet de representants de jugadors de Sevilla, d'un exatleta olímpic, us en recordeu, de l'Herminio Menéndez? No us en recordeu?
No ens en recordem.
Molt.
No.
Sou escarosament joves.
Sí.
Escarosament joves. Doncs treballava en un bufet i una època que vaig estar de directiu a la Federació Catalana va portar un rival per la selecció catalana i va portar una selecció africana que no vam arribar a un acord ni res, però...
Fim, boom.
I no deia ni fim, boom, ni desmiéntemelo...
No ho deia, això?
No,
era normal.
Era una altra persona.
Sí, era,
Era
un senyor normal que em va donar una targeta normal i després, al cap d'un temps, el vaig veure que l'havien fotut fora d'aquell despatx i ja vaig veure tot el show, no?
Però l'altre dia s'ha de dir que, a mèrit de François, va fer un tuit que va clavar els emparellaments de Champions.
Va fer un
Champions,
tuit com 50 minuts abans del sorteig de la Champions.
Increïble.
Esto van a ser los emparejamientos. I els va clavar, els va clavar tots.
Vull dir,
potser sí que té línia directa, no sé.
No ho sabem. Hi ha un altre nom damunt de la taula avui que no és Haaland, sinó que és Araujo.
Sí, es parla de fet, fa temps que s'està parlant de que el Bayern de Munic té molt interès en fitxar Araujo. Es parla d'una xifra que, jo no sé si és certa o no, però són 100 milions que hauria posat el Bayern damunt la taula. Primer us vull preguntar si us ho creieu i després si... s'han d'agafar aquests 100 milions.
Per què no? Jo sí que m'ho puc creure que Haaland... Ai, Haaland. M'està imbuint ja. No, que Araujo pugui tenir una oferta del Bayern o d'altres equips per aquestes quantitats, perquè jo crec que ara mateix és un dels centrals amb més mercats i més nom a Europa. Però també penso que el Barça farà tot el possible per retenir-lo sempre i quan pugui tenir altres vendes que li permetin tenir el fair play i no necessitar vendre. Araujo el mantindrà. Si no arriben ofertes per altres jugadors suficients com per poder inscriure tota la plantilla l'any que ve, potser...
A qui vens per davant d'Araujo?
A bastants, eh?
Sí?
A bastants. Mira, jo no sóc de les supercrítiques de Rafinha, per exemple, però jo és un dels jugadors que si t'arriba una bona oferta que et compensa i amortitza el que queda de contracte i la quantitat que vas pagar per ell, que em sembla que era prop de 60 milions, sí, doncs un llacet i endavant.
I cap a l'aeroport.
I cap a l'aeroport i l'acompanyem amb fanfàrria. Però ja et dic que no és que sigui de les més...
No, satanista, el vols acompanyar amb una fanfàrria.
Contractaries mariachis i tot, eh?
No, una samba. Però, però vull dir que la situació és la que és.
Mira-la. Mira-la, Àngels. Acompanyem
la fanfàrria a l'aeroport.
I tots nosaltres darrere.
Oh, i tant. Jo també, eh?
Si t'arriba, per exemple, per Christensen una bona oferta, doncs ja sé que no anem, ara que estàs jugant al mig centre, no anem massa sobrats en aquesta posició, doncs endavant. Que t'arriba una bona oferta del Girona, possiblement per Oriol Romeu, també seria una altra cosa.
No sé si la Caixa deixarien gaires diners, eh?
Per això et dic que Araujo no seria la prioritat, també, si
però,
pots...
Perdoneu, en parlàvem l'altre dia que la previsió de la porta, no ho vaig llegir, això, era un ingrés de 200 milions
més.
Aquest estiu, eh?
Més, 800 milions.
És molta caixa, és molta venda, en un estiu.
Sí, per qui diu que ha rebut ofertes d'aquesta quantitat, és per un jugador que va explicar en el seu podcast, que és el podcast del president, una nova creació de Barça Studios.
Perdona, però és que vas molt ràpid. O sigui, a Barça Studios hi ha un podcast que és el podcast del president.
Sí, video podcast. Sí.
Segons el president...
L'acaben d'estrenar.
Postcat.
Postcat. Que és el postcat del president, on parla de diferents qüestions, se li pregunten diferents coses, i evidentment del tema econòmic també n'ha parlat, i diu que hi ha hagut una oferta més gran que aquests 100 milions per Araujo, parla de 200 per un jugador que jo crec que ningú vol deixar marxar.
Ens venen ofertes per jugadors com el Lamine Yamal, que és un geni, que és uns 200 milions, i hem dit que no. Hem dit que no perquè confiem en el noi, confiem en aquest jugador. No estem en aquell punt de dir és que no ens queda altre remei.
Tira el destapat.
O és el postcat que ha començat amb un micròfon una mica millorable. Però com ho veus, Xavi? A veure, Araujo.
Sí, jo tenia entès que l'oferta era de 80 milions d'euros i jo em disfresso del que vulguis també i l'acompanyo on vulguis. 80 milions d'euros, és veritat.
Quin acompanyament vols? Que...
No sé.
Ara... La conga de Jalisco.
Què has dit?
Que es vaya a Uruguai.
Uruguai.
Bachata.
Bachata.
Chacarrera.
Bachata.
Las chacarreras.
Una bachata i el Xavi aquí cap a l'aeroport.
Jo valoro molt Araujo, però 80 milions d'euros per un central em sembla...
Mira, la musiquita latina. Toma, dejamo que te vaya, coge ya te parfingue, Araujo te facturamos.
Bueno,
no, 80 milions per un central em sembla que és una xifra que l'has d'agafar,
sí.
Perquè tu pots invertir una part en deute i per una tercera part trobes un bon central. A més, tu tens bons centrals, tens Cubarsí, tens Koundé, tens Christensen. Ja ho sé, que si posessin calés pels altres, preferiria que se n'anessin els altres, però clar, la resta del club no són tontos, i al final posaran diners pel que són diferencials, en aquest cas Araujo. 80 per Araujo, jo me'l venc.
Es parla també de jugadors de mica falle, de jugadors també que estan pujant, que no sé quin, sí, si tindran aquesta explosivitat o aquest rendiment tan...
Mica falle i Mbaqué, que són els dos centrals titulars del Barça Atlètic, són dos jugadors que segur que aquest any que ve marxaran. I deixaran pasta al club, deixaran calés.
Seran diners, doncs.
Sí,
no,
està molt
suma,
bé.
Clar, tot suma.
Està molt bé, jo crec que li
si no els veus tu com a centrals, no, que puguin, o sigui, anar a pujar al primer equip...
No, i... falta un punt pel primer equip, però em sembla
per fer negoci.
Sí, per fer negoci.
No, molt bé.
Damià, sóc el Minguella.
Minguella, no, el Damià, el saludarem després.
Espero... Espero que el Barça no cometi el greu error de fitxar el Haaland.
Bueno, greu, a veure...
Ja us ho vaig dir a la Tele3, que us abraço perfectament.
Home, el moment que devia passar el Xavi era aquí.
Sí, i tant, perquè era allà el cuerpo presente, i sí, jo ja vaig dir que no triomfaria el Barça, el Haaland, perquè no té gol. Ho vaig dir a la Tele3.
I el Haaland, atenció amb el Haaland.
Sí.
On fa gols el Haaland?
On?
El Haaland, que no teniu ni idea, home. On fa gols el Haaland?
No t'agradaria.
On fa gols el
Haaland? No t'agradaria.
On fa gols el
Haaland?
On fa gols el Haaland?
Al Dortmund.
Del Dortmund, Alemanya.
Sí.
Molt bé.
Quants delanters... I tu vas portar aquí...
Quants delanters alemans que facin gols a Alemanya han triomfat al món? Quants? Digue'm-ne un.
I un.
Jugadors que hagin triomfat a Alemanya. El Werner, que era el crac, no juga el d'això. L'Alcácer va fer gols a Alemanya, està de suplent al Villarreal. I no us entereu, home.
Sí, home, si no teniu ni idea, tu. T'entereu de res, tu. I aquí tothom parla de futbol. Tu, hasta el farolero parla de futbol i el sereno. Ara el Haaland està fotent gols a Anglaterra perquè els defenses no li entren, hombre, que també ho vaig explicar, això.
El Haaland ha anat a
la Premier.
A la Premier, amb un equip d'estrelles, i efectivament ha arrencat fent molts gols. Però jo, per exemple, vaig veure l'altre dia el Crystal Palace, ell va fer 3 gols, ningú li va entrar. Ningú li va entrar. Ho dic en sèrio, vull dir, és que, clar, llavors, si tu no l'entres perquè no vols xocar amb ell, per lo que sigui tal, ell té aquesta facilitat, perquè ell no participa gairebé al joc.
Si ningú li entra, i allò lògicament acaba marcant perquè la porteria està sola. És com, que li tenen por, com el barco aquest americà, que s'ha endut un pont, que veuen aquell home alt i diuen aquest se m'emportarà per davant, i clar, llavors, clar, que marca.
Tu, Xavi, estaves allà, no? Com es va viure el plató de TV3? Es va escardar alguna paret?
No, jo crec que el Josep Maria aquell dia va tenir una mala nit. Vas tenir una mala nit.
No, bueno, ja està, sí que és veritat que la meva senyora sempre m'està renyant i al final això es
fuia. Això afecta.
No, perquè ell sap de futbol, és indiscutible, que és el mercat, i em fa el fet que tothom sabia que Haaland faria gols a tot arreu.
Bé, fem una petita pausa, i atenció al menú que ve després, perquè parlem de lo bé que li va a Rafa Márquez.
Molta broma, però
les coses estan millorant.
Visca,
I sobretot anirem cap a Andorra per parlar de què està passant amb l'Andorra de Piqué, que semblava que tot pintava molt malament, i ara se'n va de Piqué a Piqué.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró Turró.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, el Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
I a més, tinc de
dir que
cada vegada que el Haaland fa un gol, el compte de Twitter aquest del Manchester City que han fet en català, fa burles i befes i una vergonya de mi.
Això és veritat o no?
Sí? Explico, Xavi.
Però no fa... No s'han
riut. És un homenatge, et fa un homenatge.
Ja s'entén.
Ho recorda.
Bueno, parlem de Rafa Márquez.
Sí, parlem de Rafa Márquez perquè aquí, bé, hem fet molta broma. Tenim aquí el nostre Rafa Márquez, que sempre està predisposto, com diu ell.
Hola, atenció... ja saben que estoy a disposición.
Sí, siempre. Pues,
ya lo sabem.
Un poco pesado también, pero
bueno, no está el momento, pero
se hace usted un poco
pesado. Cállate ya.
También habló un poco más de la cuenta la rueda de prensa cuando le preguntaron si quería entrenar al primer equipo, pero los números son buenos. Situació del Barça Atlètic ara mateix. Segona primera federació, el que vendria a ser segona B, amb 54 punts, a només un del líder, que és el Deportivo de la Corunya, amb un balanç de 29 partits, 16 victòries, 6 empats i 7 derrotes. Té una ratxa dels últims 10 partits, n'ha guanyat 8 i n'ha empatat 2, ha sumat 26 dels 30 darrers punts possibles, 26 dels 30, és a dir, només n'ha perdut 4, i no ha perdut un partit des del 13 de gener, 2-0 contra l'Arenteiro. S'ha de dir que els filials en general, el del Barça sobretot, és un equip complicat de dirigir perquè la situació que té dels jugadors, ara pugen al primer equip, ara marxen, ara li treuen un, estan a cavall del primer equip i del segon, i també s'ha de dir que parlen molt bé la gent que ha treballat amb Márquez, parlen molt bé de Márquez, gent de l'entorn, de l'estaf. Jo no sé, Xavi, tu vas jugar a segona B, jo no sé si també és una categoria, que és primera federació, també complicadeta, per, a banda de tot el que hem dit, per entrenar.
Escolta'm, al marge meu, que no té res a veure.
Bueno, però s'està preguntat com a jugador, com a especialista.
No té res a veure. No, a veure, et trobes gent amb pèls a les cames. Val? I aquests nois, aquest any el Barça ha fet una cosa que a mi em sembla sensacional, que és agafar 12 jugadors juvenils i 20 jugadors per sota de 20 anys per conformar aquesta plantilla. És a dir, allò dels veterans, n'hi ha algun. Hi ha el Marc Vidal, hi ha el Cuellar, hi ha el Gorjón, que a més estan lesionats, però hi ha molt poc jugador veterà.
Veterà entre cometes, exacte.
O Víctor, que té, no sé, ara...
Veterans, què serien? 23?
22, 22, 23, el Marc, el porter de l'Ivar Vidal. Sí, però no és això, perquè estan jugant els nens. Estan jugant els nens, fins i tot Bernal amb 16 anys, és el mig centre, és a dir, hi ha jugadors que ho estan fent molt bé, no? Jo crec que aquesta és la manera. Però la dificultat que té Márquez és que ara de cop pugen Cubarsí, Caçador, el porter Estràlaga, Héctor Fort, ja no pots entrenar amb ells, aleshores et pugen juvenils o fins i tot cadets, perquè els juvenils ja els tens tu, és a dir...
Ha de refer l'equip a mitja temporada.
I dissabte o diumenge puges a l'autocar, vés a saber qui.
Yeah.
Llavors, això té un mèrit espectacular.
Per tant, és bon entrenador.
No sé si és bona...
Bueno, no, home, si amb els recursos que té està fent això...
Està traient rendiment a aquesta plantilla, sí, indiscutiblement.
Sí, a mi m'està sorprenent molt gratament els resultats que està traient Márquez, perquè és exactament el que explica el Xavi. Vull dir, és una plantilla que comences la temporada amb uns jugadors i que de seguida hi ha alguns que se'n van a fer la pretemporada amb el primer equip i que setmanalment hi ha 3, 4, 5, 6 jugadors del filial que ja no és que vagin convocats amb el primer equip, és que s'entrenen tota la setmana amb el primer equip. Alguns marxen amb la convocatòria amb Xavi i altres baixen amb el filial per jugar. Però clar, no han estat en dinàmica del Barça Atlètic durant tota la setmana. Per tant, evidentment saben la manera de jugar, però no han estat fent equip. Clar,
sí, però el que deia la Marta em sembla interessant. És a dir, la pregunta és, o sigui, amb les peces que té, les està combinant bé?
Potser
és difícil saber veure si és un bon o un mal entrenador amb les circumstàncies que estem explicant, no?
És que els resultats t'ho indiquen. Porta 10 partits consecutius sense perdre. Són segons, estan a un punt del líder, estan en posicions d'ascens directes.
Que és el Depor.
Que és el Depor, un equip històric de la primera divisió. Estan molt a prop d'aconseguir l'objectiu de pujar de categoria i allà sí que es trobarien amb equips... amb jugadors de segona divisió.
Per tant, el tema és que si Márquez hagués callat i no hagués sigut tan bocamoll a l'hora de parlar de
sí, jo crec
possible
que es va fer
salt traveta,
no,
al primer equip.
Sí, de tota manera, Márquez és una llegenda del futbol. Márquez ha jugat 5 mundials. N'hi ha molt pocs que hagin jugat 5 mundials. Et diria que aquí, el Lothar Matthäus, ell i potser mateix algun, però no gaires més.
És l'únic mexicà que ha guanyat la Champions.
I també té una història i un palmarès amb el Barça.
Vull dir que és una llegenda, aquest senyor. És a dir, que si aquest any jo crec que no té opció del Barça primer equip, jo crec que rebrà moltes ofertes, perquè està fent molt bon treball i és algú al món del futbol.
Si creus que potser acabarà abans fitxat per un equip de futbol professional que el vulgui, que potser li arribi l'oportunitat de saltar al primer equip, no?
Em fa l'efecte.
Bueno, pues qué tranza, güey. Pues,
sí, qué tranza.
Ya se está viendo, ¿no? Sí. Pues, mientras algunos estamos en Barcelona trabajando con total dedicación por el bien del club y predispuestos, pues hay otros pues que están de vacaciones en Marbella.
Bueno,
pues,
però a veure, això és molt lleig, eh? Vull dir.
Molt lleig, això.
No, això és molt lleig, perquè sí que és veritat que s'ha vist fotos del Xavi passant les vacances a Marbella, però bueno, cal retreure-li, clar.
Pot descansar, no? No pot descansar.
Bueno, descansar o para lo que le queda en el convento, pues se caga adentro.
Bueno.
En mi equipo, pues bueno, en cambio, pues mi equipo está perrón, solo sabemos ganar y vamos directitos al ascenso. Estoy predispuesto, pero yo le diría a Xavi que se quede chupando el popote al lado de la alberca y no me deje a mí a sus chicos.
No tengo res, pero bueno, es igual.
Chupando el popote
al lado de la alberca. Bueno, pues, ya se sobreentiende en el contexto, pues bueno, pues que
no
se quede ahí en Marbella.
No se entiende nada.
Y me deje a mí a sus chicos que son míos, porque estoy predispuesto y tengo total predisposición y siempre con actitud, vamos a celebrarlo con unos tiritos
no,
al
no,
aire.
No,
vamos ahí.
No, Rafa. Cuidado.
Deja favor. De hacer tiros como Tejero y le mantiene importante. Pancho Villa, porque... Sí, sí.
No le digas Pancho Villa, Rafa Márquez. Sí. A
mí lo que me sembla malament, es que el Xavi Márquez, el entrenador de Barcelona,
sí.
El Xavi Márquez,
sí.
Només se va de vacances després d'un Nyordos. No l'he vist a la Garrotxa. No l'he vist a Girona.
Ja hi deu anar, també.
No l'he vist a Montserrat. Sempre va per Espanya, eh? I, escolta, quan va anar al parc d'atraccions, a quin va anar? Al Tibidabo? No, senyorita. A PortAventura? No, senyorita. Se'n va anar a Madrid. El parc d'atraccions aquella crida era Madrid. Aquest.
Atenció, que ja comença això a donar voltes.
A Madrid. Canta, però està a Madrid.
Oi, que ens anem cap a l'altra banda.
Sí, ens anem a Madrid, és l'altra banda. Ja ho he dit bé. I ara està per Marbella.
Quin mareig.
Sí.
Quin mareig.
Està a Marbella i segur que està amb els jeques buscant-se ja feina per tornar al Qatar. Va. Que ja serà molt millor.
Va, per favor.
Perquè, clar, com que no saben de futbol, allà se'ls pot enredar, que no s'entenen.
Va, canviant d'història, en aquest programa hem parlat algun cop del Futbol Club Andorra i del seu creixement meteòric. Però ara mateix travessa una crisi que ha portat a Gerard Piqué a destituir Eder Sarabia, sí, que això, sí. Si la gent no segueix l'actualitat d'aquest club, potser hi ha gent que no ho sabia, no? Doncs Eder Sarabia ha quedat destituït. Ho fet després que només hagi guanyat un partit aquest 2024, potser també s'ho ha guanyat, no? De fet, l'Andorra ara és cué de segona a 3 punts de la salvació. I la pregunta, Solans, és què li passa a l'Andorra?
Què li passa a l'Andorra? Què ha passat per entrar en aquesta crisi? Com es veu al Principat el projecte de Piqué, si trontolla o no, si té confiança? Està Piqué, diguéssim, destinant prou recursos a Andorra, s'està desconnectant una mica. En parlem amb el Marc Romero, que és el director de l'Andorra Esportiu. Bona tarda, Marc.
Don Marc. Hola, bona tarda.
Què tal, Marc? Benvingut.
Gràcies.
Com esteu per Andorra? Us hem vingut a colonitzar o encara s'hi pot passejar?
Bueno, està la cosa que últimament molt de turista. Avui ha nevat una mica, per tant encara allargarem una mica la temporada d'hivern. Molt bé, que està bé.
Ets director de l'Andorra Esportiu, que no és un club de futbol, així ho podria semblar.
No, és un
informatiu de digital d'Andorra. I aquí el que ens volíem preguntar, per començar, és a dir, el carrer què es diu del que està passant? De ser buscarem una explicació més tècnica, però la gent, què ha passat aquí amb l'Andorra?
Bueno, jo crec que hi havia dos parts, i mira, que estem també en directe amb la gent, però nosaltres avui estàvem pendent una mica tot el tema del relleu, sí. I en general la gent el que ens deia és aquesta sensació de que s'havia de fer algun canvi, de que Sarabia, que els resultats no arribaven i que s'havia de fer algun canvi. I a partir d'aquí, pues, una mica jo crec que s'ha celebrat d'alguna manera el que ha acabat passant.
Sí, un sol partit el 2024, va molt just això, no?
Sí, és a dir, jo crec que tampoc estava jugant l'Andorra tan malament com tenir tants mals resultats. Això també és veritat. A mi em dona aquesta sensació, Ara bé, la qüestió és que no arribava. La qüestió és que no arribava, no hi havia manera. I llavors, poca cosa més.
Escolta, Marc, fes-nos un dibuix de l'Andorra. És a dir, ara mateix, qui hi ha a l'Andorra? Qui està jugant? Quina qualitat tenen els jugadors? I si ha canviat molt respecte a èpoques on només en parlaven bé.
Hi ha dos ex del Barça,
Ah, sí? Qui hi ha?
Sí, no, aviam, ara mateix, diguem-ne, hem de pensar que l'Andorra, respecte a la temporada passada, quan aconsegueix tancar la temporada en setena posició, la seva primera temporada de segona divisió acaba en setena posició, hi ha jugadors que ara mateix estan jugant a primera divisió, per exemple, Mica Mármol, això és la temporada passada. Hi ha una desbandada de jugadors que busquen entrar a projectes més consolidats de segona divisió, o fins i tot primera, i per tant, hi ha un grapat. Si no recordo malament, em sembla que són 12 incorporacions en el mercat d'estiu, més alguna que es fa en el mercat d'hivern, per tant és una plantilla completament nova, i la qüestió és que no surten bé, per exemple, es confia en Manu Nieto a principi de temporada, que és un jugador que ara està a l'Elx, s'incorpora després John Carricaburo, que és un jugador que venia del filial de la Reial Societat i hi havia molta esperança amb ell i no està funcionant, no hi ha manera de marcar gols, i a la defensa hi ha jugadors com Rubén Bové, al mig del camp hi ha jugadors com Rubén Bové que porten gent, que porten anys, Rati, que és un jugador format aquí a Andorra, vull dir que és un equip que realment no està pensat per posar, és un equip que estava pensat per mantenir-se a la segona divisió.
Clar, Marc, però la temporada passada Andorra queda setè, i recordem que a la sisena posició de segona divisió ja et dona accés a la promoció per pujar a primera. Per tant, com tu explicaves, aquests canvis que hi ha hagut de jugadors, no, tu creus que Piqué, a l'hora de confeccionar la nova plantilla, no ha fet els canvis pensant en potenciar l'equip i ja impulsar-lo per arribar a play-off?
Si és que els canvis els ha fet Piqué,
o és que li han sortit malament?
Qui mana aquí ara?
Clar, és que aquesta és la qüestió. Jo crec que això ens passa. Jo, que sóc de Barcelona, també, a vegades quan veiem a l'Andorra des de baix, ens pensem que això és Piqué, i no, o sigui, Piqué és el propietari, el màxim accionista del club, però aquí la direcció esportiva i la presidència la porten altres persones. Per exemple, el president és Ferran Vilaseca, el director esportiu és Jaume Nogués, i per tant és qui fa els moviments durant el mercat d'estiu. Per fer la comparativa amb el Barça, el Deco és Jaume Nogués, perquè ens entenguem.
És a dir, que Piqué no, en aquest cas no és presidencialista i es posa a fitxar, a fer i desfer, sinó que deixa fer, no?
Xavi, que et veia movent el cap.
No, i que Eder Sarabia ha tingut poder i és un home que coneix bé la categoria i que hi ha fitxat molt. És a dir, han anat molt de la mà. tenen jugadors joves bons, com Jandro Orellana, que era un nano que tenia un gran futur al Barça. És veritat que s'ha perdut molt jugador, però no fa gaire, abans de tancar l'any, l'Andorra estava més a prop de la zona de descens a primera que no pas de la zona de descens. I hi ha hagut com una davallada increïble que no et sabria dir què és el que ha passat.
Bueno, a veure si el Marc ens ho pot explicar.
Bueno, que quan no marques gols ja pots jugar tan bé com vulguis, que ja. Si no marques...
Sí, ha fallat la pólvora, sí.
Estem parlant que l'Andorra, si no falla l'estadística, em sembla que porta 24 gols en tota la temporada. I per exemple, els dos últims partits l'Andorra es queda sense marcar amb ocasions claríssimes, tant d'Aurelien Scheidler i ja ho diré, d'Iker Benito. I per tant, pesa massa aquesta falta de gol. A partir d'aquí... l'equip jo crec que no estava jugant malament. Ara, que quan encadenes uns resultats com els que encadenaves, doncs Eder Sarabia, evidentment, era molt complicat que continués.
És clar, aquí la visió que tenim és molt diferent. Aquí t'imagines que falta gol i que arribarà Piqué amb un helicòpter per ara allà a la casa del formatge, amb el talonari i vinga, a fitxar. I això...
No és així, però
no és tota així, la segona A és així.
Bueno, la normativa de la Lliga no ho permet, vull dir, la qüestió del fair play financer no permet, per exemple, que un accionista propietari introdueixi, per exemple, un 5 milions d'euros de cop i volta per poder fer fitxatges, no? Vull dir que els has de generar directament com a club, que després, òbviament, hi ha maneres i maneres de fer amb altres empreses i podria jugar amb això, però al final estem parlant que d'alguna manera la intervenció dels accionistes és molt limitada. Podries fer una ampliació de capital, però aquesta ampliació de capital la Liga només et permet posar un tant per cent a fitxatges. Vull dir que tot això que moltes vegades parlem del Barça, del fair play financer i totes aquestes normatives, no sé què, és una normativa molt restrictiva precisament perquè casos com a l'Andorra o com el Màlaga històricament, no? I no passin, o com el PSG o altres lligues passen, cada cop i volta apareix aquí gent que va posant diners, i això es limita.
Per cert, Marc, a principi de temporada, quan vam parlar d'Andorra, recordo que hi havia una polèmica, en vam parlar aquí al Temps Afegit del Versió, sobre el camp, nacional d'Andorra, on juga el Futbol Club Andorra, però també hi jugava el rugby. Jo recordo que vaig anar a l'enviat especial del Temps Afegit d'Andorra a preguntar en aquell moment a la gent que hi havia pel carrer perquè si estaven a favor o no de l'Andorra, del rugbi, perquè Piqué va arribar a amenaçar en treure el club del país, en marxar d'Andorra i portar el Futbol Club Andorra fora. Aquesta va ser la resposta a la gent. Diuen que el govern no deixa jugar més a l'Andorra al camp, a l'estadi nacional, perquè ha de jugar al rugby, i el Piqué diu que si no, doncs s'emportarà el club. Tu què en penses?
Bueno, yo creo que Piqué ha hecho bastante por el Andorra, nada más.
O sigui, creus que s'hauria de quedar i poder jugar a l'estadi nacional, no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que ha hecho ha sido tirar a este equipo para arriba, porque si no fuera por él estaría hundido.
Bé, jo penso sobretot que en el moment en què Piqué arriba a l'estadi nacional, agafa l'estadi nacional, sap que el contracte té una durada. I per molt que tu hagis invertit, que entenc doncs, la importància d'haver posat 4 milions d'euros allà a la gespa, doncs tu saps que el contracte s'acaba i que aquest estadi de sempre ha estat del rugbi.
Jo, sincerament, el rugbi, si a mi és igual... El rugby, no sé, Andorra, sí que sé que abans jugaven allà el rugby, però no té res a veure. El renom que li ha donat a Andorra, el Futbol Club Andorra, no es pot comparar amb el rugby.
Bé, dona la casualitat que ens hem trobat amb el president de la Unió Hotelera d'Andorra, Jordi París. Què en pensa?
Bé, creiem que el Futbol Club Andorra fins aleshores doncs, havia fet un projecte per apostar per Andorra. Ara caldria veure doncs, si el senyor Gerard Piqué segueix encara amb aquesta idea, i jo crec que Andorra, i com des d'Andorra Turisme i des del govern d'Andorra, se li farà costat sempre doncs, quan hi hagi un projecte solvent, sòlid i de futur.
Aquí us queixeu que no hi ha diners i d'allò? I escolta'm, et paga aquí el programa i la ràdio un viatge especial per anar a Andorra i fer quatre preguntetes.
I amb massatge que el dia inclòs, eh? Vull
dir... Quatre d'allò.
Viatge especial a tot i plen, eh?
Bueno, deixem-me saludar al Gerard Piqué. Gerard, bona tarda.
Bueno, sí, esteu parlant molt i aquí el protagonista, que sóc realment el que sap com va anar tot, doncs no em doneu canxa, no?
A veure.
Bueno, bàsicament la destitució del Sarabia és bàsicament perquè aquesta temporada estem jugant tan malament i m'avorria tant que li vaig dir que implementés les tècniques i les tàctiques de la Kings League. Hosti. I vaig dir que havia sortit algun jugador disfressat de pallasso al camp, que baixés algun directiu a xutar un penal, i el Sarabia s'hi va negar completament, va dir que això era penós, que no, de cap manera, i bueno, el vaig haver de fotre al carrer. A mi em sap greu per ell, perquè li tinc molt d'apreci, però al final, si no hi ha show, no hi ha business, o sigui que ho ha d'entendre, i no ho ha entès, encara està disgustat el tio.
Aquí, Marc, hi ha una història de desamor o no? És a dir, aquí des del principi sabia, bueno, Piqué, escolta'm, cada cap de setmana i tal, pot ser que s'estigui recollint una miqueta de cable o no?
Amb què vols dir?
No? És a dir, que el Piqué no estigui, perquè el Piqué sabem que va molt a impulsos, que ja no estigui tan vinculat, tan enamorat del club.
I té moltes coses obertes, sí. Kings League...
No, tu creus que no, està compromès amb el projecte.
Sí, no, vaja, de fet, ho insisteixo, vull dir, que crec que és una visió que tenim la gent de Barça, en general Catalunya, que ho veiem, la figura de Piqué molt distorsionada amb el que és el Futbol Club Andorra, que al final, des del primer dia, no ha sigut una persona que estigués aquí cada dia, tot i que ara, per exemple, estava present en l'estadi, als partits, ha estat... Jaume Nogués és la seva mà dreta, vull dir que la relació és present i directa, però ens hem de diferenciar la idea o del format del Barça, que ens imaginem tots, no? On el seu president és molt actiu, perquè és un club presidencialista, amb el que és una societat anònima esportiva, on els accionistes no... És a dir, l'accionista del Betis o del Sevilla o de qualsevol altre club no decideix les coses. Hi ha el Consell d'Administració, la direcció, és un format molt diferent. I sobre la qüestió de l'estadi, jo crec que és una situació que està més que reconduïda. És veritat que la qüestió de si l'Andorra acaba baixant o no de categoria pot afectar més o menys, però a mi em dona la sensació que el govern té molt clar, perquè al final el projecte de l'Andorra és un projecte que també lliga una mica amb el canvi que està vivint Andorra, i la manera de rebre turistes, i la manera de fer
coses diferents. Teniu un casino, això, no? Escolta'm, sí, va ser una sorpresa, eh? I ben situat, eh?
Sí, bueno, hi ha un casino,
sí. Però al mig d'Andorra hi ha un casino.
Sí, hi ha un casino, i també hi ha Caldea, i sí, també hi ha estació. Sí. Sí.
Però el casino és l'última incorporació, i, bueno, escolta,
i el nou punt de trobada, l'Epicent.
Sí, però vull dir que el punt de trobada ja hi era. El que va sorprendre és que de cop i volta aparegués un casino, no?, que ja s'ha portat la seva controvèrsia a Andorra. Escolta, em queda per preguntar qui substituirà Sarabia.
Uf, no ho sé, en principi el que ens diuen i el que sembla, la intenció del club és que sigui Ferran Costa. Aquesta és la intenció del club. Passa que el Ferran Costa és equip del Badalona, és entrenador del Badalona Futur. La normativa diu que un entrenador no pot estar dues banquetes la mateixa temporada, a menys que el primer club el cedeixi d'alguna manera. I llavors, a partir d'aquí, si no es concreta aquest acord entre els dos clubs, doncs serà difícil. Les últimes hores semblava que el Badalona Futur es posava una mica de cul i no volia deixar anar a Ferran Costa.
Badalona Futur és Freixa, no, encara? És president el Freixa?
Antoni Freixa.
Bueno, està allà, vull dir, està, si s'ha venut ja o si no s'ha venut a l'Atlètic Lleida, però la veritat, això és una cosa que a mi em queda una mica lluny, eh? Jo al final, la qüestió és que vingui Ferran Costa i que l'Andorra tingui entrenador perquè cap de setmana.
Molt bé, doncs que així sigui. Marc, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Que vagi bé, adeu-siau.
Fins una altra, adeu. El Marc Romero, director de l'Andorra Esportiu, que hem connectat mentre estaven fent el seu Twitch. Allà estaven fent el Twitch diari per informar de l'Andorra.
Penseu que Andorra
ja hem relligat.
El tema del futbol és complicat, eh? És un país que té poca tradició.
Ja era t'anava a dir.
Tradició de rugby, tradició de bàsquet,
sí.
Però el futbol no gaire.
Futbol no, no els agrada. No els agrada. Aquest el Pliqués no va ser el llapis més afilat de l'estoix quan va comprar l'Andorra, no. Perquè, clar, Andorra és el que dius tu, Xavi, no els interessa el futbol, tu, m'entens? Jo tinc residència allà.
Ah, allà també de residència?
Sí, jo la residència fiscal la tinc allà i tinc també d'allò.
Perfecte.
I allà l'únic que la gent fot és esquiar, anar a comprar tabaco, i escolta, el que haurien de fotre allà amb el camp i amb l'equip i tots els camps d'entreno, escolta, tu, treus els jugadors que no els vol ningú per res, fos la carpa del Circo d'Orolei, aquest de l'Internacional, allò sí que donaria alegria. O que fotin un calder més gran, que fotin una pista així coberta, el casino que l'ampliïn, o que torni a obrir punt de trobada,
de collons, o la casa del formatge, la segona sucursal. Aquest Piquet, molta visió de negoci no té, no. Perquè, escolta, si l'únic que val la pena a Andorra és que no es paguen impostos, escolta, que deixi estar de futbol i d'hòsties, que es foti el damo d'un parell d'edificis com jo, que els llogui els estrinis aquests que ara, els d'internet,
sí.
Aquests estrinis que fugen d'Espanya per estalviar-se impostos i ja està. No m'estranya que l'hagi deixat la Shakira, quin burro.
Va,
tu, quin
per burro. Favor, va.
Quin tros,
no sé si fa gaire que heu estat a Andorra, però està canviant, eh?
Els edificis
hi ha
alt,
una zona de gratacels espectacular.
Us volia explicar que la Federació Andorrana va tenir selecció, la FIFA la va autoritzar el 1996, fins al 1996 no hi havia selecció, no participava en les classificacions pels europeus i pels mundials, que ara sí fa Andorra, no? I allà van a parar d'entrenador un brasiler que es deia Manuel Miluir, que havia jugat amb Pelé al Santos. Uh-huh. Era un brasiler amb pedigrí, no? I el van portar allà i va veure l'equip que tenia, no? I el dia del primer partit, ell, com a gran brasiler, com a bon brasiler, com a home que respectava molt les llegendes, el 10, no? El 10, pels brasilers el 10,
sí,
el 10 és. Doncs va donar l'alineació, no? Va dir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12. Aquí no hi ha ningú que pugui portar el 10.
Va, canviem d'història.
Sí,
Solans.
Perquè ho hem deixat pel final, però a 2:15 es disputa el Santiago Bernabéu, l'Espanya-Brasil contra
coño.
El racisme.
Vamos allá, tenemos alineaciones de la selección española.
Calmi. Mira, ara connectarem amb una persona que ha treballat amb vostè, que és el Damià López.
Pepe Gutiérrez.
Company nostre de Reacció
Esports. Vamos con Damià López.
Tota la polèmica de Vinícius la té ell. Damià, bona tarda.
Damià!
Què tal,
Damià? Bona tarda, com estàs?
Escolta'm, quin ambient tenim
per aquí
la capital? Hi ha ambientillo o què?
De moment encara no massa, perquè la gent és a dins dels bars, restaurants, etc, perquè fa un dia molt dolent, està caient aigua neu.
Temperatura!
Sensació
tèrmica!
Doncs la veritat és que molt baixa, José María, perquè la veritat és que és un dia realment molt desagradable per venir al futbol. El que passa
és que s'han vendido todos los boletos.
Doncs encara hi ha una mica cartell, no s'ha penjat el cartell de no hi ha entrades, degut a les obres del Bernabéu. Avui l'aforament és de 73.000 espectadors i s'estaven a punt ja d'esgotar, però vaja, que l'aspecte que farà el Bernabéu serà fantàstic, perquè el partit d'avui és de categoria, un dels millors partits que es pot veure a nivell de seleccions aquest Espanya-Brasil.
I allà tanquen el sostre, sí, i no hi ha problema.
Sí, serà una bombonera, però no sabem si a favor de la selecció espanyola o a favor de Brasil. És una de les preguntes que jo em feia avui, perquè entre altres coses escoltava avui a Gol els aficionats arribant a Bernabéu.
Sí.
Escolteu què deien.
Ara ho escoltarem. Sí, sí. Mentrestant, Damià, una cosa.
Veig que estan a 8 graus. Pot ser, Damià, o fa més fred de 8 graus?
La sensació és, jo crec, un pèl més freda, però sobretot el que et dic, que fa vent,
yeah.
I està plovisquejant, en alguns moments cau aigua neu, però com dieu, avui el Bernabéu doncs desplegarà el sostre retràctil, en aquest sentit,
molt
un
bé.
Cop a dins de l'estadi, doncs la gent estarà confortable.
Tu Damià, tens la sensació, ara escoltarem els aficionats que arribaven a l'estadi, que el Gol els ha recollit, i m'ha sorprès una cosa, és que hi havia molts aficionats que deien que anaven amb el Brasil. Tu has notat això? Aquest ambient antiselecció, una mica de suport a Vinícius?
No, és que el que passa és que no tenen jugadors del Madrid a la selecció espanyola. I a la
que conteste, Damián!
Bueno, a veure, escolta, calma, José María.
Aquí me'n parla tu.
Ara m'enviarà...
Aquí, realment, la veritat absoluta la té García sempre. García és el que té criteri sempre.
Ell ho sap, que ha treballat amb ell, ho sap.
Sí, senyor, sí, senyor. No, jo crec que això va per... Doncs cadascú sabrà amb qui va, però en general, la gent que avui ve a l'estadi, doncs simpatitza amb... hi ha qui simpatitza amb Vinícius, igual que quan ha vingut aquí a jugar a Portugal, doncs simpatitza amb Cristiano. Però en general l'aficionat que ve aquí, doncs vol que guanyi la selecció espanyola. Ara, això ha anat per fases, no? Els anys que Del Bosque ha entrenat l'equip espanyol, encara que hi havia jugadors del Barça, doncs hi havia una corrent, lògicament, de simpatia, perquè era un equip que guanyava i que li ha donat a l'afició que segueix a la selecció espanyola al Mundial i dues Eurocopes. Després va arribar Luis Enrique i va començar a portar jugadors que aquí s'entenia que tenien un nivell similar els que no hi anaven i a sobre no guanyaven, no? Per exemple, t'anava Eric García en lloc de Nacho i com que no guanyaven, a sobre tenies a la banqueta a Luis Enrique, que projectava aquesta animadversió i es mostrava tan guerrillero amb la premsa de Madrid, doncs aquí sí que podria, doncs sí que hi havia certa animadversió des de la grada, però en general Luis de la Fuente, doncs jo crec que desperta certa neutralitat, però avui en un Espanya-Brasil la gent anirà amb Espanya i més a les portes de l'Eurocopa, però avui és un partit on la gent ve a gaudir, és un partidàs.
La meva, escolta, només una qüestió, des d'aquí la perspectiva de tot el tema de les llàgrimes de Vinícius, aquí s'ha fet una lectura una miqueta teatralitzada de tot el que va passar. No sé si l'estona que portes a Madrid, aquí com s'interpreta el que va passar a la roda de premsa?
Bé, aquí Vinícius és un referent, és un jugador molt protegit pel madridisme, és un jugador inqüestionable, és la nineta dels ulls de Florentino, i per tant tot el que digui Florentino, doncs la gent va a missa, no? Avui Vinícius serà aplaudit, serà esperonat, veurem quina actitud, això serà molt interessant. Té Carvajal amb ell, serà un duel, jo crec molt interessant, molt dur, en el que Carvajal ja va dir que no es guardaria res. A partir d'aquí, jo crec, sincerament, que és una qüestió individual, qui vulgui que es cregui les llàgrimes, qui no vulgui que no se les cregui, el racisme és una qüestió molt seriosa i que Vinícius sigui bon esportista o mal esportista és una altra.
Damià, moltes gràcies, una abraçada, que vagi el partit.
Ja. Molt bé, gràcies.
Una altra. Adéu, deixa'm saludar Vinícius un moment. Vinícius, bona tarda.
Hola, buenas tardes. La verdad que ahora mismo estoy un poco...
Vinícius? Vinícius?
Estaba llorando.
Ah, estabas llorando, discúlpanos.
¿No ves? ¿Te parezco poco creíble?
No, a mí no me parece nada, pero es como creí que se había cortado la cosa.
Es que estoy concentrado para el partido porque...
¿Vinicius? Que no se oye nada.
¿Hola?
¿Vinicius? Estoy llorando.
Ah, estabas llorando, disculpa. Xavi Torres, Àngels Prieto, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Fins la setmana.
Adéu, adéu, adéu. Adéu.
Bona Setmana Santa.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
T'agradaria viure la millor experiència immersiva de Barcelona?
Descobreix The Great Library of Tomorrow, una aventura immersiva en la que tu ets el protagonista i on podràs caminar per mons màgics i de fantasia, com si entressis a la pel·lícula Avatar.
Últimes setmanes de The Great Library of Tomorrow, el metavers més gran del món, al centre de Barcelona, a l'espai immersiu Aribau. Aconsegueix ja la teva entrada a thegreatlibraryoftomorrow.com i no et perdis una experiència màgica i inoblidable per a tota la família.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermón Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, córrer. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermón.org.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de gres, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Ara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, escolta'm, una cita ineludible que suposo que tractareu el programa.
No. Tenemos el partido. Vamos con el partido con España, Bayonesa. Venga. Partido de España porque un lema,
que ens expliqui...
un mensaje. Todos sí. Con Vinicius. Todos en contra del racismo.
No,
y tenemos
sí,
aquí un aficionado, esperant. Aficionado de España.
¡Un poño!
¿Tenemos? Venga, vamos con él.
Conectaremos con el Damián. A ver, ¿qué ens explica?
¡Vamos, España! Partido que no engaña. ¡Vamos, España! Vamos. Quien juega no está caña.
España.
¡Vamos, España! ¡Los tetes te acompañan! ¡Pam!